Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell impulsa una escola de gènere aquest estiu amb diferents propostes de divulgació de la lluita feminista, i per acabar amb la violència masclista. Les diferents activitats proposades són tallers, un monòleg i xerrades informatives, tot plegat des del 28 de juny i fins al 2 de juliol. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, ho ha explicat aquest matí.
Per començar a caminar, doncs, hem plantejat una proposta generalista de formació i de reflexió a l'entorn dels feminismes que ens permeti anar avançant en properes edicions, i hem d'apostar per un format que sigui àgil, que sigui divers, que inclou, doncs, conferències, hi haurà debats, accions culturals, també hi haurà tallers, combinant també activitats presencials i en línia, perquè encara estem patint les conseqüències de la Covid-19 i encara no podem fer tot el que ens agradaria fer-ho de forma presencial.
La regidoria volia celebrar aquests actes l'estiu passat, però es van suspendre per la pandèmia. De tota manera, Morell considera que ara és un bon moment per conscienciar sobre el feminisme. Avui és dijous 17 de juny i aquests són els altres temes del dia.
Titulars.
Que repassem amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Continua la polèmica pels tuits de dues regidores d'Esquerra que qualificaven d'esbirros militants socialistes.
Avui la Junta de Portaveus ha condemnat els insults de les regidores, el que Esquerra i la Crida consideren que és un ús partidista de l'organisme. A més, apunten que alimenten la confrontació per evitar parlar dels temes més importants de ciutat.
I les entitats culturals van acabant la temporada i és hora de fer balanç.
L'Orquestra Simfònica del Vallès tanca un curs amb una quarantena de programes, però també amb el tràngol d'haver fet un ERTO per culpa de les limitacions d'aforament. Des de la sala celebren haver pogut arribar a més de 6.000 persones, malgrat totes les restriccions.
Pau Morilla Giné ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Sabadell gairebé 2 anys després de la seva arribada al centre d'esports.
El portaveu del grup d'inversors londinenc ha passat revista a l'actualitat del club. Entre els titulars més destacats, la confiança en el tècnic Antonio Hidalgo, de qui ha dit que és el millor entrenador de la història del club, o la voluntat de tenir un pressupost per aspirar a tot la temporada que ve.
Us ampliem aquestes i altres notícies amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Avui ha caigut a la xafogor dels últims dies, ara mateix núvols a Sabadell. L'Estel Figueres ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, la jornada d'avui ve marcada per una pertorbació que ens està afectant i està deixant nuvolositat abundant, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, també hi ha algunes clarianes a les comarques de Girona i també de Barcelona. Amb tot aquest ambient rúfol encara serà més abundant durant la tarda, quan la nuvolositat es farà més compacta, sobretot a les comarques de Ponent, on s'esperen ruixats i xàfecs que seran més intensos durant aquesta tarda de dijous. Puntualment podrien arribar en acompanyat d'intensitat forta, és a dir, que puguin arribar a deixar més de 20 mil·límetres en només 30 minuts durant aquesta tarda del dijous. Tot això acompanyat amb una temperatura que s'ha vist retallada fruit d'aquest ambient rúfol, també de les precipitacions. Les màximes han baixat més de 5 graus a moltes localitats i al litoral la baixada també s'ha notat, però no ha estat tan notable. De cara al divendres la nuvolositat marxarà, també faran les precipitacions i tindrem un parèntesis de bon temps. El diumenge i el dissabte tornarem a tenir una pertorbació que ens portarà núvols i algunes precipitacions centrades sobretot a la zona pirinenca. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Marc Roca des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de dijous tranquil, amb normalitat, a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Tranquil·litat al transport públic i també a les carreteres que ens envolten. Cap incidència ara mateix. Passen 5 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Posar el feminisme en l'agenda política i social de Sabadell i acostar aquesta lluita al conjunt de la ciutadania. Aquest és l'objectiu de la nova escola de gènere, que del 28 de juny al 2 de juliol oferirà diferents propostes relacionades amb el feminisme i l'erradicació de la violència masclista. La proposta, que s'havia d'impulsar l'estiu passat, però va quedar en suspens arran de la pandèmia, també oferirà formació a diferents col·lectius professionals. Tot plegat, Pau, combinant els actes presencials amb els telemàtics.
Sí, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, considera que el moment actual és el més idoni per aclarir dubtes sobre el feminisme i donar les claus per seguir avançant. Per això creu que l'escola de gènere serà una eina indispensable.
Pensem que és important perquè nosaltres des del primer dia vam dir que volíem posar el feminisme a l'agenda política, vam dir que érem un govern compromès amb erradicar violències masclistes i erradicar discriminacions LGTBI, i nosaltres pensem que com que hem de seguir amb aquesta prevenció i amb aquesta sensibilització, quina millor manera de tenir una setmana posant al focus, parlar sobretot també de què és el feminisme, i crec que també serà molt encertat en aquest cas l'activitat que hi ha, que quan és més irònica, perquè crec que de tots i de totes també hem d'aprendre, i a vegades quan portem les coses a l'extrem amb ironia, crec que també podem entendre de millor manera el que està passant a la nostra societat.
L'escola de gènere arrencarà el 28 de juny amb un taller de feminismes per a principiants. L'endemà arribarà el torn del monòleg Desaparezca aquí, a càrrec de Patricia Sorrosa, i dijous la xerrada Feminismes ara i sempre. Tot plegat culminarà amb una xerrada sobre violències masclistes en l'adolescència. Morell confia que amb aquesta varietat de propostes es podrà arribar a un públic més ampli.
El feminisme és cosa de tots i de totes, el feminisme és cosa de totes les persones que vivim a Sabadell, a Catalunya, a Espanya o qualsevol part del món. Nosaltres el que hem d'intentar és seguir arribant a més col·lectius. Els col·lectius feministes ja estan sensibilitzats, però jo crec que en el moviment feminista cada vegada doncs, hi ha més gent més sensibilitzada, cada vegada també hi ha més homes sensibilitzats, i jo crec que aquesta també és la manera correcta d'anar plegats totes i totes de la mà, perquè és l'única manera que aconseguirem tenir una societat igualitària.
Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen d'inscripció al mail genere@aixsabadell.cat.
Una cinquantena de treballadores de l'empresa La Neteja de Sabadell es veuen abocades a seguir treballant, però sense cobrar. Aquesta és la situació en la que es troben ara que la companyia, després de 40 anys en funcionament, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació de tancament. Es dona la circumstància que, per poder acollir-se després a prestacions, han d'estar treballant mentre duri l'ERO extintiu.
Representants dels treballadors han instat l'advocat de la firma a que exoneri la plantilla de treballar per poder buscar feina, però l'empresa no s'ha pronunciat al respecte. Ho ha explicat Manel Martí, portaveu de la CNT a l'empresa.
Si les treballadores volen cobrar el que són les indemnitzacions de l'INEM o bé, aviam, les indemnitzacions que ja pagaria el Fogasa, o si no, cobrar la prestació d'atur, que han de ser? Han de seguir treballant encara que l'empresa no pagui. L'empresa sí està cobrant els serveis que estan prestant les treballadores, però les treballadores legalment es veuen obligades a treballar gratis, o sigui, treballar sense cobrar.
El sindicat assenyala que l'advocat de l'empresa va traslladar la decisió a les treballadores la setmana passada i la firma no ha abonat la nòmina corresponent al mes de maig ni tampoc preveu fer-ho amb la de juny. Això situa la plantilla en una situació delicada, donat que si deixessin de treballar, l'empresa podria justificar l'acomiadament com a procedent. L'empresa no s'ha pronunciat al respecte, tots els intents de contactar-hi, una situació que denuncien que també ha passat en la interlocució amb la plantilla.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La Junta de Portaveus reprova els comentaris ofensius de la portaveu adjunta d'Esquerra, Elia Soriano Costa, i de la regidora republicana Francisca Maia als seus comptes de Twitter.
Unes piulades que qualificaven d'esbirros alguns veïns de la ciutat que criticaven la seva formació. Els republicans consideren les crítiques que venen dirigides des del PSC i que són mentida. Aquest matí s'ha convocat una Junta de Portaveus extraordinària per aprovar una moció de condemna a proposta de la Federació d'Associacions de Veïns i que ha rebut el suport del PSC, Junts, Ciutadans i Podem. La portaveu adjunta d'Esquerra, Elia Soriano Costa, considera que aquest tema és una cortina de fum dels socialistes.
Arrel d'aquesta denúncia de que s'estan dient dades falses de posicionaments polítics que pren Esquerra Republicana, ens hem trobat amb una estupenda cortina de fum que pretén assenyalar la dissidència, fer que ens autocensurem al no donar la nostra posició sobre opinions polítiques de temes d'actualitat que afecten els veïns de la ciutat.
La Crida també hi ha votat en contra i denuncia que el PSC fa un ús partidista de la Junta de Portaveus. Nani Valero.
La veritat és que aquí venim a fer política, venim a construir per la ciutadania i no venim a generar conflictes que, sobretot, el que responen és a uns interessos partidistes determinats i que, al cap i a la fi, sembla que aquest govern s'hagi convertit en un tribunal de la Inquisició, en un censor.
Els regidors republicans també asseguren que els tuits no fan referència a la FAPS, sinó que va ser la mateixa entitat qui en els whatsapps que va enviar als portaveus municipals es va donar per al·ludida.
La Guàrdia Civil conclou en el seu informe definitiu que els CDRs detinguts al 23S formaven part, presumptament, d'una organització criminal amb finalitat terrorista, segons ha publicat el digital El Confidencial. També apunten que tindrien materials per elaborar explosius.
Segons els investigadors, els membres dels suposats equips de resposta tàctica tenien com a objectiu assaltar, ocupar i defensar el Parlament de Catalunya la tardor del 2019. La Guàrdia Civil també destaca que el sabadellenc Jordi Ros hauria participat en l'elaboració de determini que hauria buscat informació sobre diversos polítics, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell o el diputat sabadellenc del PSC Paco Aranda. La defensa dels encausats, Alerta Solidària, no ha volgut entrar a valorar l'informe definitiu de la Guàrdia Civil, que ara s'incorpora al sumari del cas. Expliquen que hi ha més de 1.000 folis per analitzar i que no faran declaracions fins que no hagin treballat. De totes maneres, lamenten que es publiquin aquest tipus d'informacions sense haver pogut llegir el document sencer.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En clau comarcal, el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona reclama més finançament per acabar amb la situació límit que viu la institució. Segons Javier Lafuente, la UAB fa 14 anys que no té prou recursos i que, si no fos per les ajudes de la Generalitat, potser no es podrien pagar les nòmines. A més, ha revelat al Cafè de la Ràdio que ara mateix hi ha 60 milions de dèficit acumulat.
Per Lafuente, l'actual model de finançament no funciona i provoca tensions a la tresoreria cada mes. Línies de crèdit, moviments de tresoreria, bestretes o retards en algunes factures per poder tancar els balanços nets. Per això confirma que ha estat en 3 reunions amb la Conselleria d'Universitats, Gemma Geis, amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement i la millora del finançament sobre la taula.
I nosaltres, després de quasi 14 anys d'una situació molt greu econòmica, estem, l'altre dia li deia a una persona, estem amb el falòs i la pell magullada, ja no es queda res de muscle. Llavors necessitem, com la pluja de maig, no? Necessitem que ens arribi més diner, finançament, per poder canviar la nostra actitud. Nosaltres som un servei públic i tenim com a objectiu donar servei a la nostra societat, però necessitem un mínim de finançament. En aquest moment estem molt, molt ofegats.
Un curs que ha acabat amb l'anunci de la consellera anunciant una rebaixa dels màsters oficials d'un 40%, amb una aportació de 9 milions d'euros de la Generalitat. Una regulació que no afecta els màsters propis, ja que no reben cap finançament públic i que en el cas de la UAB poden costar 5.000 euros. De cara a l'any que ve s'espera deixar enrere la situació pandèmica amb el 100% de la presencialitat. Per ara Salut els planteja un 70% d'aforament i un metre de distància entre persones.
Més coses. Els indicadors de la pandèmia segueixen baixant a la ciutat.
El risc de rebrot ha baixat 2 punts des d'ahir fins als 48 i la velocitat de contagi s'ha desplomat fins al 0,57, mentre que fa 24 hores era del 0,72. La incidència acumulada a 14 dies també ha descendit fins als 65 casos per cada 100.000 habitants, enfront als 68 d'aquest dimecres, tot plegat mentre la campanya de vacunació va avançant i supera la barrera dels 100.000 immunitzats sabadellencs en la primera dosi i 60.540 amb la pauta completa.
El Taulí comptarà amb plaques fotovoltaiques per autoabastir-se amb energia solar.
L'empresa de Barberà, Engel Solar, serà l'encarregada de fer la instal·lació adaptada a les necessitats del centre hospitalari sabadellenc. L'objectiu és aconseguir un estalvi econòmic, però també una reducció de les emissions de CO2.
Un estudi de la UAB i de la Universitat de Porto conclou que l'exposició a la natura durant el primer confinament va resultar beneficiosa per la salut mental dels ciutadans.
La investigació posa de manifest que a Espanya les persones que tenien contacte amb zones verdes comunitàries o tenien plantes al balcó van presentar menors nivells d'estrès i de símptomes psicosomàtics. A Portugal, amb mesures menys restrictives, aquest resultat es donava a les persones que van mantenir el contacte amb espais naturals públics.
I l'Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè utilitzi el servei de recollida de mobles vells.
Des de l'administració local recorden que trucant al telèfon gratuït hi ha un servei que et recull els mobles perquè no quedin abandonats al carrer. Així mateix també hi ha l'opció de portar-los als punts blaus, tot plegat per evitar multes de fins a 4.000 euros. La crida arriba en un moment en què aquest residu ha anat a l'alça.
Obrim pàgina cultural quan són 2:45. La Simfònica del Vallès tanca la temporada regular amb una programació d'estiu carregada. D'entre les cites més importants, l'OSB es retrobarà amb l'Escolania de Montserrat o participarà en el Festival de Torroella de Montgrí, a la Cerdanya o al Grec. Això després d'un any molt complicat en què han seguit treballant en unes condicions molt dures.
La temporada simfònica de 2020-2021 els ha deixat amb uns 40 programes anuals, més d'un centenar de persones per cada producció i té setmanals contra la Covid-19. Malgrat això, el límit en aforaments ha fet que l'OSB també optés per ERTOs per salvar la viabilitat econòmica del projecte. Òscar Lanuza, gerent de l'Orquestra Vallesana, és prudent i espera que els concerts d'estiu i algunes ajudes més de les administracions alhora que reclama que la Generalitat uns nous pressupostos.
Tant Orquestra Simfònica com Òpera Catalunya, que depenem molt del nostre públic. Vull dir, l'apartat de subvenció és una aportació, diguéssim, minoritària dins del pressupost. És cert que aquest any hi ha hagut un seguiment en aportacions excepcionals. Hem fet un esforç d'adaptar alguns programes per fer-los viables i després hem hagut d'aplicar mesures que han estat en algun cas també dures, com ERTOs parcials i ERTOs intermitents per les èpoques dels programes que han caigut i el moment on no hem pogut treballar o on no tota l'orquestra.
Un estiu carregat de produccions amb projectes com la gira amb l'Escolania de Montserrat, la cinquena de Beethoven, el Rèquiem de Mozart, concert amb Marco Mezquida o el repartiment de pel·lícula per tota la geografia catalana, des de Perpinyà fins a Cambrils. Només una parada a Sabadell. Entre el 5 i l'11 de juliol es celebrarà la 12a trobada de la jove OSB a la Faràndula.
La sala tanca la temporada 2020-2021 satisfeta per la feina feta, malgrat totes les dificultats derivades de la pandèmia i les restriccions. Aquest curs, fins a 5.430 espectadors han pogut veure els espectacles de l'entitat, 776 alumnes han viscut experiències artístiques dins l'aula i la sala ha acollit i acompanyat 12 companyies en residència, tot plegat gràcies a la imaginació i a viatjar fins a les escoles en lloc d'esperar-les a l'equipament de la Roureda.
La directora de la sala, Eulàlia Rivera, ha valorat de forma positiva una de les temporades més atípiques per aquesta entitat especialitzada en programar espectacles familiars. Entre les solucions que han trobat per continuar programant, malgrat la pandèmia, hi ha hagut portar els espectacles a les escoles i també traslladar una part del festival, el més petit de tot, al Núvol.
Amb imaginació, com sempre. Mes de novembre, i que no es podia doncs, obrir els teatres, doncs què vam fer? Vam portar els artistes a les aules, no? Amb el més petit vam fer tota una part en línia, no? Per tal de que no es perdés ni la internacionalització del festival, que poguéssim continuar mantenint aquestes complicitats amb agents de tot el món, etc. Per tant, contents del resultat.
Rivera considera que ha estat imprescindible poder portar aquests espectacles a la canalla perquè poguessin desconnectar del dia a dia de la pandèmia. Per això espera que les restriccions es mantinguin o millorin la temporada vinent per tornar a rebre espectadors a la sala Miguel Hernández.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per les dues, moment per sortir de la ciutat. El Departament de Salut ha obert ja el calendari de cites perquè les persones d'entre 35 i 39 anys puguin vacunar-se contra la Covid-19.
La Comissió de Salut Pública va aprovar aquesta setmana que es puguin solapar la vacunació contra la Covid-19 dels grups d'edats que queden per vacunar, els de 30, 39, 20, 29 i 12, 19. Decisió argumentada per la gran disponibilitat de vacunes en les pròximes setmanes i la situació epidemiològica actual.
Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns acorden una declaració que veu desproporcionada la sentència contra Marcel Vivet.
Una sentència que contempla 5 anys de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions a un agent dels Mossos d'Esquadra. La declaració considera la condemna desproporcionada i emplaça la Generalitat a retirar-se com a acusació particular de totes les causes obertes per l'exercici del dret a la lliure manifestació. Per contra, Vox, Ciutadans i el Partit Popular han presentat una declaració de suport al mosso que va denunciar Vivet. La defensa de l'encausat, Alerta Solidària, denuncia una investigació paral·lela dels Mossos cap a un altre jove, l'Adrià, pels mateixos fets, ho ha explicat Vivet.
El mosso d'Esquadra, que en el judici va acusar-me d'haver-lo agredit, em va mirar als ulls i va dir que jo era aquella persona. Em va reconèixer.
Em demana la Fiscalia perquè la Generalitat s'ha apartat. I ens preguntem per què s'ha apartat. No ho ha fet per un bonisme polític, sinó que ho ha fet simplement perquè he vist que els dos casos eren iguals. Les persones que ens acusaven eren les mateixes. Com han explicat els advocats, són dos atestats que són idèntics, inclús en els judicis contradiuen.
93 denúncies per delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBI en el primer trimestre de l'any.
Així ho ha dit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, al ple del Parlament, que s'ha marcat com a objectiu perseguir aquells que provoquen delictes d'odi, investigar i conscienciar la societat. Elena ha afirmat que el govern té l'obligació de donar una mirada més àmplia de la seguretat i ha subratllat que els ciutadans tenen dret a caminar sent com són, sense temor a ser humiliats o agredits.
I ara els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Pau Morilla Giné ha passat revista a l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pere.
El conseller i portaveu del grup d'inversors estrangers ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Sabadell des de la seva arribada al club fa ja gairebé 2 anys.
Sí, d'entrada Morilla Giné ha fet autocrítica després del descens. L'inversor sabadellenc ha reconegut que moltes coses no s'han fet bé i que el mercat d'hivern va ser una lliçó per tothom, però que el fracàs real seria no aprendre d'aquest últim any. La necessitat, segons ell, és retornar al futbol professional. Per aquest motiu, i en la línia de les declaracions d'ahir del director general Bruno Batlle, ha assegurat que el pressupost serà ambiciós.
Quantificar, doncs no toca ara mateix, però sí que és un pressupost per aspirar tot, que està a l'alçada de l'ambició que tenim, de les ganes que la gent d'aquesta ciutat té i de l'oportunitat que tenim, perquè evidentment el rellotge compta i ara després de baixat jo crec que tenim unes bases molt, molt, molt fortes per tornar. O sigui, el pressupost excloent filials serà, evidentment, dels més alts de la categoria i per tant, aspirem a tot, evidentment. Aspirem a pujar, doncs sí, volem pujar. Aspirem a lluitar per pujar.
Un altre dels punts destacats ha estat la defensa ultrança que ha fet del tècnic Antonio Hidalgo. Morilla Giné l'ha qualificat directament com el millor entrenador que ha tingut el club en la seva centenària història.
Tenim el que jo crec que és el millor entrenador, no només a dia d'ara del club, sinó que en la història d'aquest club, per la implicació que té aquest senyor, pel passat que té aquest senyor i per les qualitats que està desenvolupant a dia d'avui. Aquest senyor està creixent a nivell personal i a nivell d'entrenador, que és una brutalitat, i jo crec que tenim una sort brutal. Mirarem enrere un parell d'anys, o 3 anys, o ojalà sigui 5 anys, i direm, realment hem tingut la sort de comptar amb probablement el que jo crec que és el millor entrenador que ha tingut en la història d'aquest club.
I on també s'ha volgut mullar Morilla Giné ha estat en la tibentó dels últims dies entre el president Esteve Calzada, que representa l'altre gran paquet accionarial del club, i el govern municipal.
En aquest sentit, el conseller sabadellenc ha avançat que s'han compromès a presentar una auditoria a l'Ajuntament per mostrar l'impacte que té a la ciutat un equip al futbol professional i també el rendiment que el consistori en pot extreure a partir d'un acord de patrocini. Segons Morilla Giné, la voluntat de l'equip de govern s'ha de traduir en fets i a la velocitat adequada.
Jo entenc que quan les coses tenen una vessant política s'han de fer les coses no només bé, però super curoses i amb tots els mecanismes i totes les estructures necessàries. Però com diuen els anglesos, when there's a will, there's a way. Si hi ha voluntat, hi ha manera de trobar-ho. I si no trobem una manera de trobar-ho, és perquè no hi havia voluntat. I com a mi em diuen que hi ha voluntat, i realment els crec, jo crec que el que era necessari és que l'Esteve donés una mica un cop sobre la taula i digués, senyors, la velocitat a la qual aquest desenvolupament s'estan passant no és suficient.
L'entrevista sencera es podrà veure aquesta tarda en vídeo al canal de YouTube de Ràdio Sabadell.
David de la Cruz afronta demà el Campionat d'Espanya de contrarrellotge a Busot, a la província d'Alacant. A les portes del Tour de França, que comença d'aquí a 9 dies, el ciclista d'Espronceda busca fites ambicioses.
En la lluita contra el crono de demà, que arrencarà a 1:15 del migdia, el recorregut serà de gairebé 32 quilòmetres i 500 metres de desnivell acumulat. En declaracions a Ràdio Sabadell, de la Cruz espera fins i tot poder lluitar per la victòria.
Moltes ganes, no? Amb ganes de fer-ho bé i de... d'anar a lluitar per la victòria. Després doncs, veuré si s'aconsegueix o no. La veritat és que ja porto ara unes setmanes doncs, fent molt bons entrenaments, amb la concentració que vaig fer amb alçada amb l'equip a Llesestrier, després doncs, ara amb el Tour de Suïssa, que m'ha anat molt bé per anar millorant l'estat de forma. I bueno, doncs, cada setmana amb els Campionats d'Espanya de contrarrellotge i de línia doncs, seran perfectes de cara també al Tour de França, no? I doncs, bueno, és una bona oportunitat que tinc i la vull aprofitar.
Serà la primera de les dues proves que disputi el ciclista sabadellenc, ja que diumenge ara farà la prova en ruta de 190 quilòmetres a la Nucía. La doble cita estatal arriba just després del Tour de Suïssa, on de la Cruz va ser segon a la General de la Muntanya.
Oriol Ferran és el nou president del Sabadell Rugby Club. El fins ara directiu encarregat de l'àrea de comunicació agafa el relleu d'Arnau Vidal al capdavant de l'entitat.
L'assemblea celebrada ahir de forma telemàtica va confirmar el relleu a la presidència. Ferran, que també és jugador del club, afronta el repte amb aquests objectius.
Esportivament volem una consolidació de l'equip sènior masculí a divisió d'honor catalana, és a dir, a la tercera categoria estatal, i també començar a plantejar l'opció tant d'un equip B com d'un equip de veterans. En el cas del femení el que busquem és un equip consolidat i a més propi de Sabadell, és a dir, que no s'hagi de dependre de fusions. Tornem en el mateix, en el fet de que som una ciutat amb molts habitants i hauríem de tenir un equip de rugbi tant masculí com femení a les principals lligues, si més no, catalanes.
La creació d'una escoleta amb un equip per cada categoria formativa i ampliar la massa social de l'entitat són els altres objectius de la nova junta. La candidatura encapçalada per Oriol Ferran va ser l'única que s'hi va presentar.
Olaf Wildeboer agafarà la direcció tècnica de la natació espanyola a partir de la pròxima temporada. El sabadellenc torna a casa després de 7 temporades treballant com a entrenador a Dinamarca.
Serà el nou responsable del centre nacional i treballarà des del car de Sant Cugat amb els millors nadadors del país. El germà gran dels Wildeboer, a més, recull el testimoni d'un ex del Natació Sabadell, el francès és Fred Berniu, que marxa al Metropol Canari. El sabadellenc explica així els motius de la seva tornada.
La Federació Espanyola s'està plantejant uns canvis, tant estructurals com de personal, i la veritat que després d'haver intercanviat diverses conversacions amb les persones al càrrec, doncs m'han acabat convencent del projecte i la veritat és que amb ganes, no?, amb ganes de venir, d'intentar ajudar i intentar tirar cap a la direcció que volen, que és potser fer una mica les coses diferents del que s'han fet fins ara i intentar posar la natació espanyola doncs, a l'elit mundial.
La idea de Wildeboer és posar les bases de l'equip al primer any i apropar els grups de la Federació Espanyola i Catalana. Abans de la seva etapa com a tècnic de nadador, havia arribat a unes semifinals olímpiques i mundials.
Clàudia Pérez Pai s'ha classificat per disputar el Campionat d'Espanya de triatló en modalitat sprint.
L'ex del Club Natació Sabadell, ara al Prat, va aconseguir el bitllet sent segona al triatló de Portugalete. Pérez Pai ha reconegut que aquest classificatori inicialment no entrava en els seus plans.
Altres anys no m'havia fet falta anar a un classificatori pel Campionat d'Espanya, però bueno, l'any passat el Campionat d'Espanya sprint al juliol, després de la pandèmia, no va sortir com esperàvem. Vaig cometre uns errors que em van deixar una mica fora. Només hi ha 10 places aquest any d'aquest campionat. I res, doncs havien de jugar una carta. Aquest classificatori, la veritat que em feia molta il·lusió perquè l'organitzava el club en el que està ara la meva parella. I la veritat que molt contenta. Al principi de la carrera endavant no em vaig acabar de trobar, però igualment vaig poder sortir davant, vaig entrar liderant la T1 i després molt bé, així que molt contenta.
Els pròxims reptes seran el Campionat d'Espanya de triatló per clubs aquest dissabte a la Corunya i també el Campionat de Catalunya de distància olímpica, que tindrà lloc el 4 de juliol al Pont de Suert.
Un minut per les dues, fins aquí el Notícies Migdia d'avui.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. I tornem amb més notícies a partir de les 4, els butlletins horaris, i a les 7, en una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.